Demà és el dia de Sant Jordi, demà és el dia del llibre. A més, portem aquesta és la sisena setmana de confinament, un període en què potser alguns pares han descobert la màgia dels contes, o potser altres pares s'estan fent un doctorat en explicar contes. Per això avui ens volem submergir en el màgic món dels contes amb una de les persones que més en sap, que és Xènia Fuertes, contacontes, actriu, compositora, artista en general. Xènia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, supos que t'has trobat amb aquesta situació, no? Alguns pares que et diuen: com he d'explicar contes? Com és això?
Sí, perquè normalment estem acostumats a explicar el conte d'abans d'anar a dormir, no? Així de la manera clàssica i tradicional, però clar, l'activitat s'ha d'extendre una mica més i falten recursos, no? Sí. I està molt bé que vulguem saber-ne, o sigui, que vulguem investigar en aquest camp, perquè penso que els contes són molt importants també, perquè és la manera com ensenyem, com mostrem el món i la vida, no?, als nens i les nenes. Llavors, és una bona activitat com per ara centrar-nos.
En aquest sentit, hi ha algun truc, algun tip, no?, perquè els nostres contes siguin més intensos, perquè ens segueixin més, perquè puguin aprendre més coses amb nosaltres, els nostres fills?
Mira, jo crec que el més important és que també els pares us motiveu en aquesta activitat, no? L'altre dia em vas preguntar: ostres, posa't a la pell dels pares, no?, i pensa una mica com ells ho estan visquent. I penso que és la clau també, no?, que les dues parts es puguin motivar. I una manera, crec, que de motivar els pares, de que es motivin els pares, és fer aquesta activitat molt enriquidora per al nen. Vull dir, no només d'entreteniment, que està molt i molt bé, però també podem posar una mica uns quants ingredients de coneixement, no?, i de...
Sí.
Per desenvolupar una mica, diguéssim, les intel·ligències, no? I llavors això ens obre un ventall molt gran, perquè al mateix conte el pots enfocar el que tu t'interessi treballar, per exemple. Si nosaltres volem desenvolupar una mica tota la intel·ligència de la natura, trobar un contacte amb la terra, agafem les fruites que tenim a casa i representem aquell conte només amb fruites. Mm. Això també desperta molt la creativitat i altres intel·ligències que van relacionades.
Ah.
Llavors, hi ha moltes maneres d'explicar els contes si tu et poses un objectiu que vols anar a treballar, no? No sé, si vols treballar una part auditiva, no cal que fem una escampada d'elements, però només amb una campaneta, amb alguna cosa que tingui significat en aquella història, ja li dones aquest punt de màgia. A més, els nens és un públic molt agraït, que de seguida no els costa despertar la màgia i la imaginació, no? I també el que trobo molt important és, per exemple, despertar, o sigui, en aquest temps d'ara, tant els grans com els petits, tenim sentiments i se'ns desperten sentiments i sensacions que potser abans no es havien despertat, no?
Sí.
Llavors, crec que també és molt important deixar que això pugui fluir. Com? No sé si us hi fixeu, hi ha nens que durant una època s'inventen històries de monstres, de lladres, de fantasmes, i són totes les pors que es van generant dintre d'ells, no? Si expliquem un conte, si intentem inventar-nos un conte on ell sigui el protagonista i ell narri la història, és una manera perquè ell també tregui el que està sentint, no? I d'aquesta manera el podem acompanyar i podem conèixer molt més el que li està passant. Vull dir que hi ha molts objectius diferents i que si els tenim presents, se'ns poden acudir moltes maneres.
Com...
T'he fotut un rotllo gegant.
No, és molt interessant, perquè plantejar-nos el conte no només com, com un entreteniment o com educar el teu fill perquè conegui, no sé, el nom dels ocells o el que sigui, sinó ja plantejar-nos-ho des d'un vessant més profund, no? En el sentit de dir, bueno, doncs ara, per exemple, no? Amb aquesta situació de confinament que tenim, quines inquietuds pot tenir el meu fill? Potser que no veu els seus fills, els seus amics, vull dir, potser que no pot gaudir d'activitats de les quals gaudia molt, no sé, anar a dansa o anar a la platja, ara que fa bon temps, no? I a partir d'aquí intentar atesar del fil, a veure si podem reconduir aquestes reflexions cap a un conte. Difícil, eh?
Sí, és difícil, però tampoc estic... No pretenc, per exemple, no pretenc que cada dia sigui una activitat que requereixi molt de temps i que ens l'hàgim de preparar amb molta antelació ni res. Això ens pot sorgir en un moment del dia o en un moment de la setmana. Cada conte podem enfocar-lo diferent. Per exemple, el conte típic d'anar a dormir o el conte tradicional que a tots ens agrada, simplement només explicant-lo podem canviar el final, podem encetar una reflexió amb els nens, no? I les nenes, canviem-li el final, continuem-lo, potser no s'ha acabat i continua el conte.
Sí.
Hi ha moltes maneres. Jo l'únic que vull transmetre és que hi ha un ventall molt més gran a part de la lingüística, no? Diguéssim, de la manera de comunicar-nos. En aquest món ens comuniquem molt per la paraula, tant oral com escrita. A l'escola escolten la lliçó, escriuen els deures, escriuen els exàmens i no s'han despertat altres intel·ligències que tenen, no? Com l'espacial, doncs això que has dit, no? Doncs de ballar, d'explicar un conte en moviment, simplement, o en moviment de les mans, no? Potenciar totes aquestes intel·ligències que ells tenen també és una manera de conèixer-los més, perquè ens basem molt en els resultats de l'escola i hi ha moltes més aptituds i habilitats que tenen, no?
Per cert, ara parlaves de contes tradicionals. Demà en moltes cases s'explicarà el conte de Sant Jordi i tornarem a estar amb allò de sempre, no? Un cavaller valent que ve a matar un drac pèrfid que té a una princesa segrestada. Pobra princesa, espera que la vinguin a salvar.
Sí, exacte. Jo penso que hem de tenir molta cura en com expliquem i què expliquem, no?, en els contes, perquè el que deia és la manera que tenim per mostrar al món, i hem d'anar molt en compte, perquè si us hi fixeu, els contes tradicionals, doncs el llop sempre és el personatge malvat, afamat...
Pobre, no? Llop!
Ostres, pobre llop, doncs per què? O l'àvia, no? Bueno, jo crec que el llop és sempre el mateix llop en tots els contes. Si us hi fixeu, físicament és igual, tot el rato, és el mateix. No? I per què tots els llops han de ser iguals, no? O totes les àvies que estan sempre malaltides en el llit, no? Ostres, doncs perdó, però ara les àvies tenen moltes altres, podem potenciar moltes altres aspectes de la bellesa, no? No només les enfermetats i, bueno, no sé, i això, i que les nenes sempre, si us hi fixeu també, sempre els hi passen les desgràcies, totes les desgràcies són a les nenes, no? I els nois són els alts, bonics, corpulents, que van a salvar sempre la princesa. Està molt bé si volem continuar explicant aquests contes, però també hi pot acabar havent una reflexió després d'explicar el conte tradicional i entre els pares i els fills, doncs, canviar els rols i explicar-los i que hi ha una diversitat que hem de potenciar, no? Jo crec que hem de potenciar molt la confiança que s'està perdent i la cooperació. Llavors, penso que és important mostrar la diversitat, sobretot.
Bé, Xènia, també ens agradaria que ens poguessis ajudar un poc a fer la tria de contes. Ho dic pels llibres de Sant Jordi, o bé, d'aquest període de confinament, que puguem comprar per internet, a la llibreria, el que sigui. Hi ha alguna col·lecció, hi ha algun tipus de conte que ens vulguis recomanar especialment?
Mira, a mi la col·lecció que m'agrada és la dels contes desexplicats, que és més o menys el que ara estàvem parlant una mica, no? De canviar els rols, d'actualitzar una mica aquests contes tradicionals. Aquesta col·lecció està molt bé. I després també hi ha altres contes que desenvolupen també la part auditiva, que a mi això m'agrada, que és, per exemple, un que és per més petitons, que és el conte, la llegenda de Sant Jordi amb sons. Mm-hmm. Ara mateix no se m'acut.
Mira, estic mirant la col·lecció de contes desexplicats, no? La rateta que llegia a l'escaleta, la caputxeta forçuda, perquè ens fem una idea, la cabreta i els set llops.
Exacte. Bueno, és el que parlàvem ara, no? De canviar els rols. Jo més que recomanar-vos contes que... Ah, sí, bueno, aquest, per exemple, i que trobareu moltes ressenyes a... per internet, sí. Per exemple, també per als més grans... O sigui, jo us motivo a inventar-vos els vosaltres, no?
Aquí, no?
Sí, jo més que res això. I per, amb totes aquestes idees que us he anat transmetent, i per exemple, per als més grans, a mi també m'agrada molt un recurs que és fer els pots, fer tres pots, no? Per exemple, en un, escriure en paperets, doncs, objectes. En altres, en un altre, localitzacions, no? Per exemple, de Formentera o de, bueno, de la que vulgueu treballar. I en altre, doncs, personatges o sentiments o, no sé, el que vulgueu. I llavors, agafar un paperet de cada pot i amb aquells tres elements, doncs, inventar-vos una història. I això, bueno, el trobo molt interessant, aquest treball. Inclús si sou més, doncs cada un va agafant un paper, bueno, es va construint una història, un comença, l'altre continua... Bueno, hi ha moltes possibilitats i penso que és molt més enriquidor.
Bé, mira, i el que volem que sigui enriquidor també és el nostre espai que ara a les 11 obrirem, que és una ràdio de contes en què diàriament doncs, oferim un conte. De fet, na Xènia n'ha explicat alguns d'ells. I, de fet, demà dijous, que és el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, us tenim preparat un relat que expliquen a Mireia Garrido i titulat En Jordi i el drap que no se sabia alimentar, que ja va per aquí, una mena de revisió del conte de Sant Jordi.
Exacte.
Bé, Xènia, res, una abraçada molt forta. Esperem ben aviat poder assistir a algun dels teus contacontes o les engrunes musicals o alguna d'aquestes activitats en família a les quals gaudim tant. Una abraçada molt forta, Xènia.
Una abraçada, moltes gràcies.